us in a wilderness. Well, I can make my paradise. Without your walls, I am alive. Nobody, I am rank and file. Girl and boy and man and wife. Flesh you measure with a smile. Have and hold and hold and have. Benvinguts i benvingudes a un nou programa de 1984. Estarem una setmaneta més. Bueno, ha passat una setmaneta més. Aquesta setmana han passat moltes coses. Però, de moment, el que volíem fer és presentar-vos els que som, que avui tenim, com sempre, en Raül, tenim la companyia fantàstica d'en Larry i tenim un convidat especial que ens presentarà el que és el seu projecte i el que està sent el seu projecte des de fa ja uns quants anys. És en Tià i és... responsable d'haver muntat aquesta història que es diu Circ Bobé. Bon dia a tothom, bones a tothom i res, si vos pareix començarem el nou programa aquest preguntant una miqueta com us expliquis què és el Circ Bobé i a poc al llarg del programa ja anirem, anirem entrant un poc més en preguntetes i ja mos explicaràs més cosetes. Com ha estat això del Circ Bobé? Quants anys fa que se va muntar?
Ara fa ara aquest agost farà 9 anys que va començar, no? I si no va començar com una com un projecte cultural que en un principi el que volia fer era un circ itinerant, o sigui, ara el primer objectiu era comprar una carpa, una furgoneta i quatre trastos més per poder començar a fer gira i així bé com va començar, varen comprar una carpa per 2.000 euros, una carpa que just s'aguantava, però que un pot d'esforç i invertir 4 euros, però van aconseguir que la carpa pues, prengués un pot de forma. I d'aquesta manera, la idea era poder fer gira, però sent conscients de on fem la gira, que és a Mallorca. No? Nosaltres volíem fer un circ que tingués l'etiqueta mallorquina. No? Per això vam decidir comprar una carpa petita, per poder arribar a tots els pobles, perquè si ara haguessin comprat una carpa una mica gran just podríem haver fet pobles o ciutats de Silla sí. Més grans i no tenia molt de sentit això, era un poc incoherent, no? Per això vàrem decidir tirar per aquesta banda de fer un circ petitet que podés cabre a qualsevol poble i poder fer gira pues, el temps que volguessin, no? I amb aquest projecte vam estar pues, els primers 5 anys, 5 o 6, vamos, perquè ja fa 2 anys que ho vam aturar, perquè el que era es poder fer gira i moure'ns pels pobles pues, cada vegada se va convertir en un projecte cada vegada més inviable i més difícil de fer, perquè les institucions, els ajuntaments sobretot, eren els primers a posar traves, no? Perquè les lleis anaven canviant i les lleis, en vez de facilitar el camí per poder fer aquest tipus de projecte, però el que feia era posar traves i dificultar més la cosa. No? A part de que ja el projecte en si no era molt rentable, no vàrem fer un projecte amb una inquietud de guanyar molt de dobbers, sinó amb una inquietud de voler fer el que a nosaltres ens agradava, que era fer circ i fer circ en carpa. Clar, tot això, el canvi de lleis, la crisi econòmica, va fer que això ja no se pogués fer, no? Per això va prendre una decisió de muntar les dues carpes que tenia, muntar les fixes i proposar-se un canvi de rumb, no? Pues, tirar cap a un projecte que pogués facilitar a l'artista de circ entrenar i assajar els seus espectacles, poder que hi hagués un espai on programar espectacles de circ, purament de circ, perquè aquí a Mallorca, per més a manco, cada poble ja té el seu espai, el seu teatre, on poder programar teatre i dansa o així, no? Però sí que és veritat que aquí a Mallorca és difícil trobar espectacles de circ, no? I això va ser una mica la nostra proposta, no? Poder tenir un espai a Mallorca que poguessin programar espectacles de circ. No només de Silla, sinó de fora, que és el que hem fet ara. I també crear la primera escola de circ, que és una cosa que ja fa des d'octubre de l'any passat que varen començar. I aquesta escola pues, tenim dues branques, no? L'escola infantil, que és de 5 a 12 anys, on els nens aprenen un pot de tot. Fan malabars, pallasso, acrobacis aèries... I després hi ha la part adulta, que ja se diferencia amb l'escola infantil, amb que els adults trien el que volen fer. Pues, bona, nosaltres pues, fem classes de dilluns i divendres de malabars, acrobacis, acrobacis aèris i pellassa. I els adults pues, ja trien un poc.
Que més l'agrada, sí. Perquè vosaltres feu aquest tipus de circo sense animals, no?
Sí, sí, sí.
El típic circ que ven els tigres, lleons, elefants, cavalls i tal, això no ho toca a vosaltres.
No, no ho toca.
Més o manco el que és el circ acrobàtic, el de fer divertir a la gent, fer, jo què sé, qualsevol cosa que vosaltres podrem veure que ho feu en l'esforç que treballeu dia a dia, no?
Això mateix. Nosaltres una mica el que vàrem el que on vàrem voler tirar és intentar ja tirar cap a la línia més moderna de circ, sinó que aquesta evolució de circ que se'n va justament en això, no? Prescindir dels animals, del presentador moltes vegades, no? Vull dir, la figura del presentador, pues, molts espectacles moderns, circ modern, ja prescindeixen d'aquesta...
N'hi ha circ que tu saps que el circ de Soleil sí que ho tenen, perquè vamos, sí. És un circ molt diferent, però vamos, és més o manco parecido a lo que feu vosaltres, perquè més petitet, i amb altres coses també més, el que se diu, més clàssic.
Això mateix. L'altra idea és que la idea de ser que nosaltres teníem era una proposta més artística, més cultural, no? Que, per exemple, a Sirvabé mai emplea música gravada, sempre emplea músics, i precisament els músics són els que fan i composen la música de cada espectacle que nosaltres fem. I això és un punt que també el públic, l'espectador que ve a veure'ns, ho valora moltíssim.
Home, jo sempre dic que la música és el més important per qualsevol espectacle que se fa, perquè si no, la veritat és que si no seria un poquet, com se diria, molt avorrit. Molt soso, com se diria en castellà.
No, i sí. A més, també, després de trepitjar amb el tema de dret d'autor, potser, no? Que mescles potser musiquetes i tal d'altra gent, i la veritat és que és el més honest, per la meva part que considero el més honest, també, fabricar les teves pròpies, ja que els espectacles surten de manera autònoma i de tu i tot, pues que també se faci això, s'extengui a tots els àmbits i en aquest cas en el cas musical. A part de que, a més, també crees també una escola, no? de música que va amb tu i tal, i genera tota una història molt bonica, no? Amb això. Hombre, una de les coses que també estava pensant és amb totes les dificultats institucionals que potser t'has trobat, legals i tot, és que clar, també aquí a Mallorca no hi ha cap precedent, o sigui, tu coneixes si hi ha algun precedent d'una escola, o bueno, ja no només d'una escola, sinó un circ, no? que promogui una miqueta tot això que esteu promoguent vosaltres, que no només és el circ en si, és espectacle, sinó també és música, també és escola, també és una xarxa social, no deixa de ser que tothom, tota aquella gent que treballen d'una manera o no en el circ, ja sigui carrer, tal, no sé què, pues, tenen un punt també de confluència, no? Com ha estat això? Tu ho coneixes de precedents i tot això?
Sí, bé, realment precedents a Mallorca n'hi ha molt pocs. Sí que nosaltres, com tot coneixem, pues, a Mallorca sempre el que ha vengut és molt el circ tradicional, no? Que és circ amb animals i això, que no ha res a dir, perquè és un tipus de circ que nosaltres també el defensam. Vull dir, jo crec que el circ tradicional no ha de desaparèixer mai. Sí que molta gent me diu, i això dels animals, tu què opines i tal? Hombre, jo crec que el circ tradicional sempre ha anat amb animals. El que jo considero que sí que si hi ha d'haver circs amb animals a Mallorca, que estigui controlat. Perquè és que hi ha vegades que ve qualque circ per aquí que fa un pot de pena, i aquestes coses pues, s'han de controlar. I molts de circs tradicionals han vengut a Espanya precisament per això, perquè no existeixen lleis que estiguin reglamentant això. Així com França, Itàlia i molts de països d'Europa fa anys que ja van aplicar unes lleis, a Espanya encara
encara estem atrasats.
Claro, perquè clar, aquí tenim la cultura del toreo i crec que amb això hi ha poca sensibilitat. Per això molts de circs que no han pogut posar-se en el dia en els seus països gràcies a que ha hagut un canvi de lleis, pues han vengut a Espanya. I aquí tenim molts de circs que han vengut aquí perquè no han pogut seguir exercint la seva feina en els seus països. I això també és una cosa que Espanya pues, hauria de posar un poc a l'altura, no? Per això que jo veig que a Espanya mai ha hagut un referent clar. Sempre ha hagut sis puntuals que han vengut i se n'han anat, però projecte com a projecte en carpa, de com a circ itinerant i amb una estètica més moderna, més contemporània, de moment som els únics, però tampoc és un super projecte original i tot això, perquè sí que existeix en altres llocs d'Espanya, sí que ha existit projectes com el nostre, en carpes més grans, això sí, com poden ser Circ Creek, no n'hi ha molt més, però així...
No ho sé, ara tampoc no sí. Estava pensant... No,
però... Jo també... Sí. Los que coneix són internacional, però vamos, nacional... Sempre que he vist qualsevol cosa d'acrobaci o de folamorismo o tal, sempre ha estat a millor coses que veus de vegades a la tele i en qualsevol programa que lo conviden per veure que aquesta persona o aquestes persones el que fan, que de vegades és un esforç molt gros perquè has de fer un assaig molt intens i molt controlat perquè són coses que, si t'he dit de veritat, és un mèrit molt gros. I bueno, si voleu,
fem una cosa, jo tenia preparat aquí abans de posar el teu tema, preparat una és curteta i després
sí,
no, fa il·lusió.
No. Sí, bé, està molt bé, està molt bé, Bernat.
Vale. I doncs anem a mirar si me funciona això, perquè en Fede està una altra vegada de viatge, que tot passi molt bé.
Per parece cert, que segurament... sempre nos pasamos el testigo. Hoy toca Fede, l'altra setmana el toco jo.
Amb la qual ara
m'ha estan un poquet liats.
Però veurem a veure si me funciona tots els comandaments d'aquesta nau especial.
Jo crec que sí,
i a veure què tal.
Ara passarem un poquet de les coses i veuràs que tot surt bé.
Les preguntes que ara estava aquí meditant era com vas començar? Jo realment tinc una imatge molt clara teva i meva amb la Cristina a un pic penjant-nos per primera vegada en un trapezi. I com van ser els començaments? Què has fet en tota aquesta trajectòria per arribar a acabar fent aquest petit projecte, aquest circ?
Bé, que tu has dit ben bé, començament, va ser aquest. Vull dir que tens la imatge dels principis de tot.
Perquè,
clar, jo vaig començar estudiant teatre i realment tenc un 50% d'actor més que d'artista de circ, no? I va ser per això, a l'escola de teatre va aparèixer un trapeci un dia i mos vam penjar i un parell de parellam mos va motivar molt aquesta disciplina circense, no? Que després... a nivell personal pues, la vaig anar ampliant i jo sé que vàrem estar vaig seguir un parell d'anys més en el teatre i després me'n vaig anar a l'escola de Londres, en el Circus Space, que és una escola bastant de nom i una de les escoles millors d'Europa, també és de com és de les millors també és de les més cares. va costar molt estar allà. Allà vaig poder comptar un any i pico i bueno, això va ser un poc. Després vaig, com que aquí, després cada vegada que tornava a Mallorca anava fent coses puntuals, però no projectes serios ni projectes un poc d'importància, no? I després vaig anar a l'escola de Cuba i allà sí que vaig fer una formació una mica més sèria tirant cap a les trapècies, les acrobàcies, no? Després vaig tornar a Mallorca una altra vegada, me'n vaig anar amb el meu germà, que té una companyia de teatre, a fer una temporada, una gira que tenia per Irlanda, i allà van conèixer un tècnic català. I aquest tècnic català necessitava gent per formar la primera gira de Circ Cric. I clar, aquest estava ja directament vinculat amb el Circ Cric, estàvem preparant això i hi havia també este, per molta gent. Clar, jo era una mistura entre artista de circ i tècnic, i el tio li va veure ja com una gran oportunitat, com una persona que podia aportar bastant. No? Jo no ho veia molt clar perquè realment mai havia tingut una experiència a un circ itinerant, però bé, vaig anar cap allà, van ser 3 anys de gira, tant per Catalunya com per la resta d'Espanya, i bueno, allà me vaig curtir en tots els nivells, tant com a artista com a tècnic, perquè estava cobrint les dues vessants, no? I d'allà, bueno, vaig aprendre de tot. O sigui, de veres que la millor escola d'un cirquero va treballar a un circ itinerant i trobar-te en tots els obstacles que te puguis imaginar, perquè és que la veritat és que en 3 anys jo no he fet la mili 3 vegades, perquè mira que no l'havia fet, i mira, tens sort de no haver fet la mili, però és que en el circ vas això, te trobes amb moltes coses, tant de bones com de dolentes, el fet de la convivència, convivir amb 50 persones, anar d'una plaça a l'altra, i que una plaça no tens aigua, i sí o sí has de trobar aigua, o sigui, tu has de donar aigua a la gent, igual que la corrent, problemes de burocràcia, bueno, ens ha passat de tot, i és, bueno, és una cosa que a mi realment a nivell personal me va fer madurar en molts aspectes de la meva vida, i també me va fer entendre que la meva visió de circ és aquesta, la de circ en carpa, així com altres pues, opten per altres coses, no? Fer una companyia i tirar amb una furgoneta i anar fent. A mi, jo me vaig quedar molt enamorat, molt impregnat d'aquest format de circ itinerant i anar per amunt i per avall amb una carpa i amb els camions i això. Que vulguis o no, és durillo. I també, en certa manera, em sap greu no ho he pogut seguir amb aquest projecte, perquè realment és una de les coses molt guapes, però sí que és vera que no és un camí fàcil.
No, m'estranya, no m'estranya.
Així, por lo menos, lo puedes contar y lo puedes justamente demostrar que la vida es dura en la cartera del circense también, como de cualquier...
Sí, no, lo que pasa es que...
Músico, poeta, artista de pintura, general. Escultor, todo esto siempre tiene sus pros y sus contras, o sea, está claro.
Claro,
si no, no se puede contar anécdotas tan... Pues eso, tan guapas como has contado de lo que te pasó justamente cuando comenzaste hasta que encontraste un comienzo con una gran agrupación y tirar para adelante viendo cómo es el mundillo del circo, y hasta del teatro mismo, porque se pueden hacer las dos cosas a la vez en un circo así. Bueno, si queréis podemos escuchar ahora un poquito de música.
Venga, men, vamos
con
este,
sí, con la entrevista que tenemos aquí con tía de Silbo B. Y bueno, pasaremos ahora, para empezar así un poco cañerillos y con un poco de rock and roll, que estamos el fin de semana con una canción de los AC/DC que se llama Baby Please Don't Go. We'll be right back. Bueno, estamos aquí con Tía, Sid de Bové, y aparte haremos hoy... La música será una cosa especial que se dedicaremos a un gran amigo nuestro que hace una semana falleció, se llama Gabri. Y bueno, empezaremos eso, con mucha marcha, porque a él lo que le gustaba era el rock duro y que la gente se lo pasara bien en su compañía. Bueno, Tía, ¿qué más nos puedes contar de este proyecto nuevo de Sid de Bové? Ahí tenéis ahora... un nuevo espectáculo que presentaréis dentro de poco, o está la cosa un poco así entre va y va?
No, no, mira, ara justament hem estrenat un espectacle que és la segona setmana de desembre de la Fira Vilafranca, no? I ara tornem a assajar, perquè ja començam a preparar la nova temporada de gira amb aquest espectacle, que bueno, com ja dèiem abans, serà sense carpa, però que a part de fer-ho per Mallorca, ja tenim quatre festivals per la península que me fa moltes ganes d'anar-hi. Alguns dels festivals ja solem anar cada any, però n'hi ha un parell que me fa moltes ganes, perquè són festivals que organitza gent coneguda, que en molt poc temps han tingut molta importància, han estat molt famosos, i tenim ganes de col·laborar. I un d'aquests és el Circada, que és el festival de circ més important d'Andalusia, i on es troben allà les companyies més canyeres d'aquí d'Espanya, no? I bueno, tenim moltes ganes. Ara ja en maig m'on anem a Catalunya, el juny farem gira per el sud d'Espanya, i setembre ja estem una cosa tancant un festival a Argentina.
Anda.
Que bueno, que mirem d'aprofitar ja que anem cap allà, pues, d'estar almenys dues o tres setmanes de fer un pot de gira per allà, ja que...
I este espectáculo que habéis dicho que hayáis estrenado en Villafranca, ¿cuándo actuáis?
No, vàrem actuar...
Ah,
vàrem actuar el desembre, i crec que era el 14 i el 15 de desembre.
Allà a Villafranca no sé ara quines fetges que ho fan, que sempre fan la setmana o el mes del teatre,
sí,
que fan allà titelles, fan tallers teatrals, fan coses molt guapes, sempre ho fan. Ara no me'n record quina fetge de l'any que ho fan allà a Villafranca. Però vamos, és molt interessant, perquè allà tiren molt d'aquestes coses de teatre.
És una cosa que sorprèn molt, no? Perquè aquí a Mallorca hi ha pobles que culturalment és com un forat negre, no existeix molt.
És que sempre lo promociona, i a part el que s'encarga mucho esto és un actor de Manacor, que ara no record com se diu, que bueno, ha sortit en molt de sèries d'aquí de Mallorca, i bueno, ha fet cine també, i ara estava fent una altra cosa, no?
Ah, en Tomé Bomé, pot ser.
Tenia les fotos seva en el meu cap, però no el nom. Pues aquest sempre ha estat molt, molt, molt integrat en aquestes coses del teatre, del cine, de fer coses perquè la gent s'inculqui, a la part d'interessar-se per aquestes coses, per veure el que se fa per aquí, per ser illa i tal. I això està molt bé.
Una de les preguntes que tenia ganes de fer-te és, claro, ara xerraves de gires, no? Gires a Argentina i tal, i però sé també que heu travessat el petit trosset de mar que mos separa Àfrica, i que vos heu endinsat en el món africà, i bé, te volia preguntar una miqueta com, primer, on heu estat, què heu fet, com ha anat, i tot aquest tema de legislacions i de més, com ho heu fet, perquè la veritat és que a vegades sorprèn un poc, no? Veure que sigui possible travessar i fer i això, com ha anat tot això?
Tot el que, bé, les vegades que hem anat a Àfrica ha estat per projectes solidaris. El primer de tots va ser el segon any, crec que va ser el 2006, que va ser un projecte que vàrem fer nosaltres mateixos, a Sid de Bové, també autogestionat totalment, perquè en aquell moment, com que érem molt joves, encara no teníem accés a subvencions i això per poder fer projectes, i vàrem anar a Sàhara, i allà en el campament de refugiats, tot perquè nosaltres, allà en el Circ Creek, jo vaig conèixer un saharaui que feia feina en el circ, era un contacte superbo perquè estava ficat dins el govern i tot això, i arrel d'aquesta persona, d'aquest contacte, mos va sorgir la idea de poder fer una minigira en el campament de refugiats, evidentment, tot per evidentment sense cap interès econòmic ni res, sinó per veure com reacciona la gent d'allà quan veu un circ. I de fet van ser primer, va ser primer, quan vàrem ser allà nosaltres no ho sabíem, però quan vàrem posar un peu allà en el desert ens van dir que va ser el primer circ que va arribar en el campament de refugiats. O sigui, com, allà en els campaments hi van molts artistes, perquè hi ha moltes ONGs que hi col·laboren i van artistes de circ, hi van teatreros, hi va de tot, no? Però el primer circ en carpa vam ser nosaltres, i això va ser una cosa que mos va fer molta il·lusió, i va ser una experiència de molt enriquidora, dura en algun moment, perquè el desert no és una cosa que t'hi has acostumat, has d'aclimatar allà, no? Però va ser molt, molt, molt guapo. De veres que tinc un record molt xulo, a part de que va ser un projecte nostre, vull dir, vàrem anar allà amb 4 duros, a port un tant per cent de la taquilla que fèiem la destinàvem en els projectes, vàrem fer nits de clown, o sigui, era a partir de les 8 del vespre muntàvem la carpa a un poble diferent, reuníem pallassos de tota silla i tot el que se recaptava de taquillatge s'anava destinat també al projecte. No? I això és molt guai, perquè hi havia la resposta dels artistes, la bona predisposició seva de voler recolzar un projecte sí, i després que cada nit de clown s'omplia, que quedava gent de fora, ostres, això era una cosa superxula. No? I això ens va permetre poder estar allà 2 mesos, poder fer tots els campaments amb les nostres furgonetes i la carpeta que teníem, que a més la primera carpa nostra era molt petiteta, era molt simple, no? Però quan vam assajar era molt parescuda, estàticament, de forma,
ara Jaime d'allà, sí.
I clar, els saharauis se flipaven, miraven
mira
i jo dic,
quina macro Jaime que han muntat aquest,
sí,
no?
Sí.
Era tan lluny per plantar, sí, això.
Era com una Jaime, allà són solen ser verdes o marrons, no? Però era una Jaime de colorins, perquè més o menys, ara la carpa nova no és, ara canvia bastant de forma, no? Però aquella, la primera que teníem, era d'això. I va ser molt xulo. Però sí que és vera que vàrem fer aquest projecte i em va tornar, sí que ens vam donar compte que fer un projecte solidari no s'havia de fer com nosaltres l'havíem fet.
Yeah.
Un projecte solidari d'aquestes característiques precisa moltíssima preparació abans, saber molt bé on te'n vas, vull dir, abans te n'has d'anar, has de viatjar allà, pots tantejar el terreny, fes contactes, tot això. És una cosa més sèria de que nosaltres ens havíem preparat. Bé, nosaltres érem joves, amb molta il·lusió damunt, i ho vàrem fer i mem.
Estupendo, però
que, sempre que, l'hem d'aprendre.
Sí, sí, que és una cosa que tal. Per això, després, tots els projectes solidaris que hem anat fent ja han estat conjuntament amb altres ONGs que sí tenen aquesta experiència i tenen aquesta infraestructura, aquestes connexions amb aquest país on treballen. No? I arrel d'això, com que nosaltres ja havíem fet aquest projecte i estàvem predisposats a seguir cada any fent projectes així, doncs ja altres projectes ja ho vàrem fer amb l'ONG Pallassos en Rebeldia, que és una ONG que està a Galícia, que nosaltres cada any anàvem allà a fer gira, i arrel d'això ens vam conèixer i sempre per col·laboraven junts. I en Pallassos en Rebeldia vam anar en el 2000, bueno, fa poc, el 2011 a Palestina, i ja vàrem estar 2 setmanes. Després també vàrem, amb el Cicric, tenim connexió directa amb Pallassos de Fronteres, i en Pallassos de Fronteres hem anat a Costa Ivory, a Costa Marfil i a Kosovo. I també entre 2 i 3 setmanes cada expedició d'aquestes. I bé, són projectes que realment no deixen indiferent. No, te'n vas allà amb una realitat super diferent, i qualsevol cosa que tu fas com a artista és com tocar no? Perquè qualsevol xorrada que fas ja està la gent d'allà eufòrica, t'arriu en qualsevol cosa, i de fet quan acabes l'espectacle t'agraeixen moltíssim.
Bueno, anem a escoltar un altre tema, com ara has preparat, Raül.
Sí, ara volia posar un altre tema d'un grup que era també molt, molt, molt conegut per ell, i a part que era amic d'aquesta gent, que se deia la banda, bueno, i encara se deu, la banda Trapera del Riu, i posarem una cançó que se diu Amidosis, del disc Guante de Guillotina.
Au, idò.
Yeah.
Jo, una de les coses que també tenia així, una pregunta que de fet ja estaves contestant, no? Jo també vaig molt per Egipte i la veritat és que a vegades quan t'ajuntes amb quatre crios sempre agaf quatre taronges, o bueno, més aviat tres perquè quatre no hi arrib, però, però és molt curiós, no? Perquè només els hi comences a fer un pot de malabars amb tres taronges...
Sí, se quedan flipados.
Flipes mogollón. Sí, només però... comences a fer-ho i ja s'escollonen de riure. I ja, 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 ja. No fas res, o sigui, no em porta a fer cap tipus de floritura. És divertidíssim, però és que s'escollonen per res. Per res, per res. Clar, no ho han vist mai, tampoc no sé fins a quin punt. Clar, s'accés a la tele amb aquestes coses no ho tenen. I bé, és vera que també quan vaig allà estic perdut de la mà de Déu, no? O de l'A, o de qui sigui. Però sí que és vera que la reacció a mi, i alguna vegada ja t'ho he comentat, dic, hòstia, m'agradaria que algun dia menys si muntéssim alguna cosa per allà, no? Però sí que és vera que la reacció aquesta primària, molt primària de riure i riure i bosca, no riuen per res, simplement riuen de lo lluïnats que estan. I bueno, de fet, cada any me toca fer número. I bueno, i sempre que puc m'enduc quatre globos, els hi preparo un parell de bolles de desert i bueno, acaben com acaben, no? De vegades també prefereixen més el globo que no pas que li facis una bolla amb arena de desert. Però bueno, era un poc això, no? Esa reacció aquesta de gent que potser en un moment donat han estat amb altres, o estan, han viscut altres realitats, no? I per poc que els hi donis, flipa mogollon, no? I un poc suposo el que estaves explicant de saharauis i això. Què tal la rebuda en els altres llocs, a part de Sahara, Kosovo, Déu, Palestina? Et semblant o com estàs, tema?
Sí, jo crec que, home, sempre que te'n vas... Clar, ja, sempre que viatjam a l'estranger, si és perquè vas a un festival i vas per una raó professional, la reacció, igual que el que és la finalitat que tu vas, és molt diferent i evidentment que canvia molt la cosa, no? Però, per exemple, l'any passat fa 3 anys seguits que viatjam a un festival, bé, diferent festival de Colòmbia, i allà és que s'ho flipen i estan veient espectacles de tot el món. Vull dir, allà a Colòmbia, per exemple, hi ha festivals, hi ha un mercat d'espectacles molt bo i molt variat. I en qualsevol cosa al·lucinen, o sigui, i no sé, és bastant, jo crec que cada país viu els temes de cultura d'una manera diferent, no? Però sí que és vera que quan te'n vas per motius solidaris, per fer projectes d'aquests temes, te'n dones compte que hi ha aquest llenguatge que és universal, que és de fer riure, és de circ, és d'espellasso, és una cosa que no importa saber idiomes. A mi molta gent me diu, ai, tu quan vas allà, amb quin idioma t'expresses? Diu, ja m'expressa amb el meu nas vermell i ja està, clar. No? És que...
Universal, no?
Claro, evidentment que el dia a dia és una altra cosa, no? Però el més important, que és el que vas a fer espectacles i això, no importa saber cap idioma. Tu surts amb els teus malabars, amb el teu nas de pallasso, fas el que tu saps fer i t'entén tothom, qualsevol cosa que proposes, no? I això és una cosa que està molt xula.
Ara, xerrant de pallassos, recordem que aquest dos caps de setmana passats vareu estar duent en Tortell Poltrona, una eminència personificada que crec que ha anat molt bé, no? L'espectacle en si, i a més és que jo sé diverses persones que han anat i tot, i realment tothom se va quedar molt, molt, molt bé, tant pares com criatures, perquè a vegades les criatures no acaben d'entendre-ho tot, no? Però veus que els pares a vegades pillen moltes coses, no? És dir-te això, no? I els pallassos tenen això, no? Que te fan riure i te fan plorar. I juguen, entre cometes, no? Amb el bon sentit de la paraula, amb unes emocions i t'atreuen aquelles emocions, no? Record també que, com en, no sé, el moment així és més... d'això és el final, no? Que comenta lo de la mort de seu company que li havia fet la música i jolín, és, no sé, és un moment molt emotiu. Clar, tot això els cries potser no ho senten, no? Però jo com a pare que estava allà també, la veritat és que va ser un moment molt... De res, que te recorda que és un clown. I que els clowns són bufons i que te diuen les realitats, les veritats de la seva manera, no? A vegades te fan riure dient una realitat com una casa que fa mal, que xerrar-ho d'una altra manera te faria molt de mal, no? I que són capaços de transmetre-ho, de posar-te com un mirall, no? I dir, sí, sí, tu riu, però la punyetera realitat, no? I això és el que m'agrada també dels clowns, no? Aquest puntillo sempre de bufons de joc d'emocions, no? I què tal ha anat l'espectacle? Hi ha hagut gent? Com ha anat això?
Hombre, ha estat un triunfo. O sigui, és veritat que nosaltres ja duim quasi un any programant en els centres de circ, allà a Sineu, i hi ha hagut espectacles que han anat molt bé, que no sap per què, no? No sé si és, tot, si és la temporada, els dies, no sé, i espectacles que no van tan bé, no? Però, clar, un personatge com en Tortell, que ja és molt conegut, evidentment que és molt més conegut a Catalunya i a altres bandes, no? A Mallorca encara, tal, però que, a Mallorca realment hi ha moltíssima gent que el coneix. I, clar, quan arriba un personatge així i diu que farà quatre funcions, una carpa que hi caben 200 persones, idò, això va, és una alarma, perquè tothom se posa piles i intenta comprar i ser sentades avant per no quedar-se fora, no? I ja t'he dit, ha estat un èxit, vull dir, les quatre funcions que es van fer van quedar plenes i les dues darreres funcions van quedar gent de fora. Vull dir, i te'n dones compte que un pellasso que ja du 30 anys exercint de lo mateix té un poder que no ha aconseguit qualsevol, no? Un pellasso que no és molt famós aquí, diguéssim, aquí a Mallorca, sí que arriba molta gent, no? I bueno, realment per nosaltres ha estat un poc un subidon, perquè m'ha fet falta un poc d'omplir aquesta carpa i viure un poc la claro. Màgia de circ que hi ha a tot pla, no?
I tant.
Ara volia posar un temita d'un grup que se diu en Afganistan Yeyes, que és un d'aquests grups que també que a vegades
és com un circo.
Ja me coneixes, tia, també que, no. Que a vegades pues,
Larry bueno, no puede justamente comentar que és un circo.
Mira, anem a presentar-te'ls. No és com Motor 49, tia.
Bueno, i, però, ja menys, sí.
Bastante circenses també.
Però bueno, anem a posar del tema i després ho comentam. Bueno, això era un tema dels Afganistan Yeyes, que es diu I tu que vols ser de gran? Jo no sé si aquesta gent, bueno, amb aquesta temàtica cirquense hi haurà algú que digui jo vull fer circ, sí, jo vull ser clown.
Como decía Concha Velasco, mama, yo quiero ser artista, ¿no?
Sí. De totes maneres, això del disc que porta per títol no és que la fama ens hagi tornat uns fills de puta, ja ho érem abans. Ja ho érem molt abans.
Així de clar.
I bé, realment...
Bueno. No, digui.
Realment era això, me feia gràcia perquè realment són una gent que munta uns espectacles bastant divertits. Realment podríem dir que són una miqueta uns clowns, no?
Sí, clown cruisers.
Que sí, són una miqueta més crustis i tot, però...
Punky clown.
Però
no per la música, sinó per justament el que montan, que se que tiran per tot l'àudio. Perquè jo, que recuerde, el cantante un par de veces se ha quedado con la pierna por ahí colgando.
Sí, la veritat és que sí.
Però bueno, eso es justamente lo divertido que tiene ser artista.
Sí. Bueno, mira, ja que estan xerrant ara de gent de per allà del continent, o sigui, de península i d'això, ara teníem aquí en el Mallorca Punk, que podeu veure els concerts que faran Crash, que estaran passant per Banyoles, per Torelló i per Barcelona amb diverses persones, amb diversos grups, entre ells a SAC, Rot, el Punt de Vil, el Punto de Vil i The Joke. Ah? I res, i també comentar-vos una altra cosa que volia això, que era dins del Mallorca Punk també, mos recorden que es cada setmana que ve hi ha una punxada benèfica al TNT i estaran el dissabte en Jaume Cerebros, Voices System, DJ Empesa i... Bueno, i estaran cada setmana tant el dissabte, el divendres com el dissabte, i aquesta punxada benèfica s'han de treure dos bes per anar recuperant fondos perquè han passat coses que no agraden a tothom i val la pena
recolzar-ho. Sí, hay que tener un fin de semana punky.
O sigui que si vos sembla, anau a fer unes cervesetes, escoltam una miqueta de musiqueta bona, de la mà de tots aquests DJs que estaran posant-nos sucoses cançons, mm-hmm. I així recolzam una miqueta també a sa gent i això. Ah. Y Ras, tú tenías preparado un
temilla. Sí, temilla. Tenía otro tema preparado que también otra gente que conocía a Gabri, que justamente eran los Código Neurótico, y quería justamente pues, poner una canción que se dice Corre Corre, que ya que hace un tiempo yo quería prepararla para hacer un festival que justamente tenía que haber venido Gabri y por circunstancias X no pudo venir, tenía que venir Isito, que ahora los dos están juntos con las motos por ahí seguramente que surcando las nubes o a saber tú qué estarán surcando, y él vio cómo la estaba preparando y le gustó mucho cómo lo estaba planteando el proyecto este de esta canción de este grupo tan conocido por él, que era Código Neurótico. Pues pon a esa de Corre, Corre, venga.
Cuenta atrás, ha comenzado ya.
Bueno, hemos escuchado una canción que quiero ir a Roma a matar al Papa.
Sí, yo lo que quería comentar es que, bueno, vale que
ya
esta
que ya
canción
se va
es...
el Papa, le dedicamos la última canción antes de que surja el próximo. Y ahora pondremos una canción también de otro sitio que justamente cuando llegó aquí Gabri a Palma, estuvo trabajando en un bar mítico que se llamaba El Barco. Y justamente como él estuvo en el proyecto viendo cómo... También era muy amigo del dueño, que se llama Paco, que también... residía antes de llegar aquí ahí en Terrassa, eran muy amigos y regentaban el infierno juntos. Y pondremos la canción A tu hijo del grupo Guadaña, de su disco. Bueno, ya para ir casi despidiendo el programa, ¿qué fechas tenéis previstas por aquí, tía, de vuestro espectáculo, bueno, de este proyecto que tienes con Cirque de Mover?
Bé, ara nosaltres, el que és el nostre espectacle, tenim dates a fora de Mallorca.
Ja sé jo.
Perquè encara fins que no arribi el maig, el juny, no comencen a confirmar-se, així que... Hi ha dates que les podria dir perquè al final és el millor que envien. Així que qui me'l vulgui veure, el que millor que pot fer és entrar a la nostra web, que és www.cirbobé.com. I allà pues, veurà tot el que fem. També Facebook està actualitzat en aquest moment, que és Facebook, però pues, me'l poden trobar com a Cirbobé també.
Okay.
I, bueno, i sí que una cosa que és important, que estem ara programant tot, és la programació que farem a la carpa, ja si aneu, que començarà el juny. I el segon cap de setmana, que si no vaig equivocat és el 15 i el 16 o el 14 i el 15, bueno, el segon cap de setmana de juny. Ja començàvem amb en Pepe Villuela, que és aquest pellasso que molts coneixem de la tele,
sí, sí.
Però que abans de fer sèries i tot això, molts de nosaltres ens recordàvem amb els números de l'escala, que se feia un lío en l'escala i això.
Sí,
aquest home encara està en marxa i li van proposar venir i està...
Encantadíssim. Ah, mira, será una actuación bastante guay, porque a mí Pepe Llura me encanta, además como actúa haciendo siempre eso, de tontito o de despistado de la vida. Es un gran actor, la verdad es que sí. Pues nada, tía, pues muchas gracias, que os vaya muy bien, como se dice en vuestra jerga, en vuestro hardcore, que tengáis mucha mierda, que os vaya bien.
Gràcies a vosaltres perquè m'ho convidat.
Molta merda, idò.
Sí, sí, molta merda.
Gràcies per venir, sí. I que realment aquest projecte segueixi endavant, tan xulo com fins ara, i que ben segur que ho serà venent de la teva mà i de la mà de tota la gent que t'acompanya.
Y bueno, oyentes, os esperamos la semana que viene aquí en nuestro programa radiofónico 1984. Y para despedirme, quería justamente despedirme con otra canción en recordatorio de nuestro gran amigo Gabri, que es justamente con una canción de Lou Reed, que ya que estuve con él en el 98 viendo el concierto de Lou Reed aquí en Alcudia, es una canción que yo creo que se identifica a mucha gente con ella, con esta canción, que se llama de su disco Transformer, Vicious.
Nos
vamos yendo poco a poco, no se escuchará entera, pero bueno, ahí queda la cosa.
Venga, fins la propera setmana. Salut.
Adéu.